felicito aquest matí al Santi Segurola, que és l'únic tertulià que està a l'hora. Cosa que, vaja, o almenys a l'hora, no sé si li pertocava o no, perquè tampoc sabem exactament a quina hora se'ls va dir. Hola, què tal, Segurola?
Bon dia, com estàs?
Bon dia. Abans de parlar de futbol, i abans de parlar, per cert, de bàsquet avui també, pel que publica a doble pàgina avui La Vanguardia, el Joan Jupallàs, que serà d'aquí uns moments aquí, el 4 de desembre de 1958, un avió de la companyia Aviaco, que volava de Vigo a Madrid, s'estavellava a la Sierra de Guadarrama. Els 21 passatgers que hi anaven van morir, entre els quals hi havia una hostessa catalana que es deia Maribel Sastre, de tan sols 18 anys, a qui van trobar asseguda en una pedra al lloc de l'accident, on, per cert, va morir congelada. La història d'aquesta jove i el que va suposar aquella tragèdia en aquella Espanya franquista és el que recull el periodista Edwin Winkels al seu últim llibre, El Vuelo. Hola, Edwin Winkels.
Bon dia.
Bon dia.
El Último Vuelo.
Què he dit, ara?
El Vuelo.
El Último Vuelo, perdona.
El Último Vuelo.
El Último Vuelo, sí, sí, perdona, perdona. Perdona, perquè m'he llegit el llibre, com intento fer sempre que puc, amb els llibres que he d'entrevistar, i més amb una persona com el Winkels, que fa molts anys que el conec. El llibre és molt dur. El llibre és dur. És a dir, és la narració d'una història,
sí,
d'una noia, que efectivament li passa això. És a dir, hi ha un accident, estem parlant d'un accident d'aviació, companyia desapareguda ja, que és companyia Aviaco, any 1900... Després Aviaco crec que la va absorbir Iberia.
Sí, sí, sí. Sí. Els 70, 80 sí. va entrar a Iberia. Sí.
I l'any 58 va haver aquest accident, hi havia molt poc passatge, 21 persones, i la història ja arrenca, després de caure l'avió, amb la noia, amb la protagonista. Com descobreixes aquesta història, tu?
Era, mira, el cementiri era Montjuïc, vaig estar en un enterrament de familiar, d'una amiga, i al costat, és al costat de la tomba de Joaquim Blume, per exemple, un altre que va morir en un accident d'avió.
Sí, senyor.
Doncs pues molt a prop hi havia una tomba que em cridava molt l'atenció, que en un moment hi ha àngels, els panteons, creus, però en aquest cas era el bust d'una noia amb una gorra d'hostessa de vol, i em vaig apropar i sota hi havia un epitafi brutal, molt bonic, o sigui, molt dolorós i molt bonic, que comença com... Tu sueño fue volar y volaste tan alto que desapareciste. Clar, vaig llegir més i més, vaig llegir que era una noia de Barcelona, als 18 anys va morir en acto de servicio, en la Sierra de Guadarrama.
Posava, eh?
Sí, posava
tot,
sí, acto de servicio, i posava que era azafata. I llavors, clar, cridava, com periodista, em cridava moltíssim l'atenció. Aquesta tomba,
qui
l'ha passat? No? Una noia de 18 anys. I em va sortir indagant per la història aquesta.
On comences, perdona, la indagació, Edwin? És a dir, què fas el primer que fas, què és?
Entrar a internet, posar el nom de Maria Isabel Sastre Bernal, sí, i a veure si surt alguna cosa.
I sortia alguna cosa?
Sí, 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 els diaris de l'època, l'ABC, sobretot de Madrid, i dedicava pàgines i pàgines a aquest accident, perquè no tan sols era notícia espectacular pel tema de l'accident, sinó perquè l'avió va estar desaparegut durant 2 dies, a l'hivern. Hi havia neu a la muntanya i no sabien on era. O sigui, la Guàrdia Civil, voluntaris, militars, tothom, milers de persones buscant per Àvila, per Segòvia, per Madrid, i finalment un pastor el va trobar a una muntanya, que clar, com escriptor, periodista, em donava encara més cosa. La muntanya on va caure l'avió finalment era la Mujer Muerta, que és una cordillera a prop de Segovia, la rodilla de la Mujer Muerta, per ser el Pico Passapan. Yeah. Clar, la història combinada, jo pensava, això és una història, i a partir d'allà, pues, amb el nom d'ella, clar, els diaris de l'època sortien tots els noms dels passagers, del pastor que va trobar l'avió, i vaig intentar buscar familiars, coneguts, qualsevol persona que em podria contar més de la vida de Maribel i de la vida dels passagers, de la tripulació, etc.
Te recordes la primera trucada que faràs, Edwin, o no?
No va ser trucada. La primera cosa que vaig fer és, com sortia al diari, hi havia una foto impressionant de Carlos Pérez de Rozas, de la saga familiar.
Sí, dels Pérez de Rozas,
sí. Del funeral de Maribel, sí, que era a la cruïlla dels carrers Caspe i Bailén de Barcelona.
Sí, sí, l'exemple.
I ella vivia a Bailén, no sé ara exactament el número, i vaig trucar a les portes, i hi havia 4 timbres, 4 pisos.
No ho puc creure. Dic,
a veure si encara, anys després,
diu algun familiar.
Diu algun familiar. I sí, hi havia un, bueno, un nebot, o sigui, familiar molt llunyà, però el pis era encara de la mateixa família, I dins de casa tenien dos àlbums, de retalls del diaris d'aquella època i de fotos de Maribel, que la seva mare, que va morir la senyora Anna el 2004, va conservar sempre els àlbums d'ella.
Era la mare de la...
De la César, ella era filla única, i la mare ja no vivia quan jo vaig estar-hi, però encara quedaven els àlbums, i jo tinc fotos d'ella que vaig utilitzar per la promoció, pel llibre Holanda, per exemple, que són molt boniques, una noia guapíssima de 18 anys, que tu dius el llibre és dur, però també és un llibre de somnis d'una noia de 18 anys, sí, que vol sortir de l'Espanya negra i començar a volar... I les fotos eren guapíssimes i van apropar encara més a...
Com t'assabentes de tot el que passa? Perquè, esclar, assabentar-te que dels 21 les persones són mortes, però que una de les 21, almenys, que és la Maribel, va morir congelada perquè ella va ser supervivent de l'accident?
Això, aquí t'he de dir una cosa. Això és un llibre de ficció.
Sí.
O sigui, és una novel·la. Mm. Perquè els fets són reals, però,
sí, però
no em semblava un llibre de no ficció, perquè jo no sé el que va passar dins de l'avió. O sigui, una part del llibre són les converses dins de l'avió l'últim dia de vol, que és un vol de Vigo a Madrid.
A Madrid.
Hi havia la possibilitat, el pastor, Luciano Oter, un pastor sota de la muntanya, que la va trobar a uns metres de l'avió, era l'única que no estava cremada, o sigui, l'avió es va cremar, era l'única que estava completament intacta i assegut o mig caigut davant d'una roca. Clar, hi havia la possibilitat, però això aquí ja em permet la imaginació, no, de l'escriptor. No es feien autòpsies en aquell moment, clar, no hi havia res, havia mort. No sabia si a l'acte del mateix accident o congelada després, però clar, la meva història és una mica... Què li va passar després de caure l'avió? I la ficció de l'escriptor va morir poc després.
Va morir poc després. És una història molt colpidora. Clar, la noia només va volar mig any. O sigui, tenia 18 anys.
Sí. Que, clar, amb 18 anys podies volar. Normalment ja les senyores eren més grans, eh? Eren totes senyores de família bones, de noblesa. Però... de noblesa. Era molt curiós que una noia tan joveneta de Barcelona, sense, era de família mitjana, el seu pare era representant de joies, la mare era secretària d'una empresa molt, molt gran de Gelida, i llavors ella no era normal que una noia de 18 anys... però mira, ella va estudiar... Els únics requisits realment era que havies de parlar llengües, anglès o francès.
Que en aquella època, estem parlant d'any 58.
Sí, sí, sí. I ella mateixa, també, llibertat de l'escriptor, jo vaig pensar, mira, la noia va estudiar abans per poder ser hostessa de vol.
Fixa't que el llibre comença amb un personatge que és real, ho dic que és real perquè després vam veure, a través d'un article que va publicar el periòdico, el propi Edwin Minkels fa uns anys, sobre aquest tema... Aquest personatge, tu vas contactar amb ell, que estem parlant de Luciano Otero,
sí,
que és el pastor, o el pagès, digue-li com vulguis, que va conèixer, vaja, que va arribar fins on havia caigut l'avió.
Això va ser, sí, que va ser la primera trucada.
Aquesta?
Sí.
I era viu, que clar, trobar gent,
sí,
que, clar,
sí, sí,
del 58...
No, i curiós la història d'ell, bueno, ara, ell tenia 20 anys, i era, estava fent la mili, i ara viu encara allà, però clar, jo vaig buscar el mateix poble, Ortigosa del Monte, i el distint telefònic, i em trobava ell, i sí, em va parlar, li vaig visitar, jo vaig viatjar a Segovia, també vull veure, per escriure una novel·la, vull veure on ha passat tot. Vaig pujar als 2.000 metres del Pico Pasapan, vaig trobar un petit monolit a recórrer les víctimes, i Luciano em va contar on era i tot això, i just l'altre dia em va contar, jo vaig estar a Madrid l'altre dia, i em va contar que la seva... nieta, com és en català? La seva neta va fer un treball d'escola fa un any, té 11 anys ella, sobre això, perquè ell parla sempre a la família d'això, no? És una història de la família, clar. I va fer ella un treball d'escola sobre l'accident titulat El último vuelo.
Ho fes?
Jo, clar, em va enviar, jo tinc el text, la noia molt bé resumida, jo necessito 60.000 paraules per resumir-ho, i la noia en 100 paraules
ho
descrit tot l'accident.
Hi ha una història també, expliques qui anava en aquest avió. En aquest avió anava des d'un exjugador del Celta de Vigo?
Sí, Paredes.
Paredes es deia?
Sí.
Uns marquesos? Expliques també qui anaven dues germanes?
Sí.
Tu vas poder parlar amb la mare de les dues germanes, no?
Sí, això és una història molt especial. Són Josefa i Esther. També, clar, jo no explico No explico tan sols l'accident de l'avió. Explico una mica l'època, els anys 50, la postguerra.
Hi ha tres recorreguts, eh? Sí. Jo crec que hi ha tres recorreguts grans. Una és ella.
Sí.
Una altra, les dues nenes.
Sí, que són, o sigui, refleixen una mica l'època de l'any, que els seus pares són d'un poble de Pontevedra, i decideixen anar a Madrid per trobar feina, i el que passa, tenien tres filles petites, i no tenien calés, clar, portar les tres nenes a Madrid. Tan sols tenien una habitació llogada i es van portar la germana gran, que era, tenia 6 anys. Els altres, de 5 i 4, es van quedar amb els avis a Pontevedra. I llavors, després de 5 anys, aconsegueixen un pis, en una colònia de carteros, es diu, perquè el pare era cartero de Correos, i van tenir més calés i van decidir de portar les nenes a Madrid. Van néixer ja un altre a Madrid també, serien 4, van decidir que venien en avió perquè la carretera era molt perillosa, molt llarga, el viatge. Estava, l'havien promès que estava molt de cuidado de l'hostessa, Maribel, que era molt maca amb les nenes. I clar, després de 5 anys, sense veure les nenes mai, perquè no podien viatjar ni calés, i després de 5 anys els pares estan esperant les nenes a Barajas. I l'altre dia, bueno, ja pots imaginar el dolor que encara porten. L'altre dia vaig estar amb la mare, que és senyora Emília, que té 87 anys, encara al mateix pis del barri de Canillejas de Madrid, i li vaig entregar la història, em va contar la seva germana petita, que no la va viure tampoc molt a prop, que tenia 4 anys, i ara va ser la primera vegada vaig veure la mare, i li vaig donar el llibre, i clar, ella està molt emocionada encara plora amb la perruda fa 58 anys, de les seves
nenes. I va anar cada any, no?, al cementiri a veure-les.
Ella sí, ella va a Galícia. I jo vaig cada any dues o tres vegades a veure Maribel, també, aquí al cementiri de Montjuïc. O sigui, m'he fet amiga meva una mica. Però sí, la història d'ells és dura, però mira, també és una història, i l'explica, per exemple, l'altra història és de la mare, la senyora Anna, com pots tractar, no?, el luto, el dol, com pots acceptar la mort d'una filla, per exemple, d'aquest cas, o d'un germà o d'un pare. Vaig parlar amb la filla del pilot, per exemple, que és una altra història dels temps, que el pilot era un pilot de Franco, la Guerra Civil.
Sí, bueno, espera, i... que no entens com es va enlairar aquell avió.
Sí. Aquest era molt, molt, molt especial, el pilot era molt experimentat, va anar a la Divisió Azul, a Rússia també, a la Segona Guerra Mundial, i era el més experimentat. I la filla del pilot em va contar la història del problema del temps.
Però és veritat que això que va penjar una nota a l'aeroport de Vigo on deia, on advertia que la cosa no seria fàcil i que els passatgers triessin si volien volar o no?
La filla em va contar una cosa així. La filla tenia també 5 anys, tan sols, quan va posar. O sigui, li van contar a ella. Vale. I de nou, o sigui, el llibre és ficció. Sí. L'he explicat també als familiars, eh? L'he enviat als primers capítols, que sapigueu que el llibre que faré... O sigui, jo invento les converses d'aquells temps, perquè sí, ni ells es recorden, no? O sigui,
però la matriu és certa.
Sí.
Neixes a partir d'una ficció, és una realitat novel·lada.
Sí, és un quadre, sí, amb lienzo, i jo el que he fet és la pintura a dins. Sí.
T'acostes, Edwin, molt, molt, molt al dolor. Tu has viscut el dolor. I n'has parlat. Sí. Tu has viscut el dolor amb la mort de la teva dona,
sí,
fa molts anys ja,
amb
dues criatures petites. Apropar-te al dolor una altra vegada, ha estat una voluntat que necessitaves fer-la, sí, o senzillament era periodística perquè un altre, amb la teva experiència, diu, jo no m'apropo això ni de conya, no?
No, però no és dolor. O sigui, el dolor ho tens en aquell moment. L'amor s'ha d'acceptar. Jo crec que cada escriptor es posa una cosa. Això és una història d'altres. Per tant, és una història meva. O sigui, de l'amor d'una persona querida, la meva dona, en aquest cas, i tu aprofites les teves experiències per poder explicar. La història de la senyora Anna és una mica... La meva és com acceptar la mort d'una persona, perquè tu has de seguir viure. O sigui, tu no pots aturar-te. La meva dona va morir als 38 anys, jo tenia 38, amb dos nanos petits de 10 i 12. I què fas? T'atures, i el resta de la vida és dolor. O sigui, no és dolor. A mi m'agrada, m'encanten els cementiris. Jo, cada ciutat que vaig al món, vaig als cementiris. Però no puc dolor. Pues, als cementiris es veu la vida de la gent, com han viscut a Havana, a Nueva Orleans, a Seul. Tot arreu vaig a veure un cementiri.
Però això de sempre? Et ve de sempre?
Sí. Mira, la meva dona no està en un cimiteri. O sigui, tria cendres, li vam portar a Nepal, a Katmandú, i repartir les cendres. O sigui, no m'agrada molt enterrar els morts, però això cadascú, però jo tothom de Barcelona i entorn, segur que hi ha molta gent que no ha estat mai al cementiri de Montjuïc.
Jo crec que és una de les meravelles que hi ha a la ciutat.
És increïble.
És molt interessant anar a veure coses. Anar a badar.
Sí.
Sé que un cementiri fa molta por, però anar a badar als cementiris, jo també estic d'acord amb tu. Jaume Nolla, del Versió RAC1, també és un altre que ha fet llibres i tot sobre recorreguts que es poden fer. Cada vegada més hi ha opcions de fer recorreguts pels diferents cementiris, alguns de nit i tot.
Sí.
I aquella por ancestral dels cementiris de nit.
El cementiri no era por. Ni la mort, en aquest cas. O sigui, sí, m'apropo molt a la mort d'aquesta gent, d'un accident, però tothom ha viscut ja, la seva família, el seu cas, tothom tenim algun mort present o molt a prop.
2:15 PM. Molta gent dirà Vinkels, aquest nom, clar, Vinkels, aquest nom, Vinkels.
Tu eres muy malo para decir pacto, yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto, porque yo he hablado y yo he dicho como yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Buenas tardes.
I després va dir, muy bien, Vinkels. Va anar begut una mica.
Aquesta és la història, si anava a Tarragosa o no? Anava a la Guina o no?
Estaven al dinar de Nadal del Barça, i enmig, o sigui, quan ell ja portava una botella de Muga, de Rioja, va sortir per fer la presentació de vaquero, d'ajudant. I això, en realitat, era per Rafa Carbonell, company del País, qui va fer una pregunta de Rivaldo. I això és quan va explotar. El que passa és que al final diu el meu nom, perquè jo li dic, jo em vaig aixecar. Jo pensava, dic, mira, jo soc periodista, jo tinc 40 anys, jo no accepto que un tio ens crida a nosaltres. I vaig dir, Rafa, aixequem-nos i ens anem. I es va quedar així, i dic, bon Nadal. I llavors va dir, sí, bon Nadal, muy bien, Vinkels.
Hola, Miguel Rico.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Jacques, què tal?
Bon dia. Si voleu que un nom que costen de pronunciar, us fa pa broma.
Sí, perquè aquest és holandès, com jo.
Hola, Joanjo.
Hola, bon dia.
Segurola, què tal, Santi?
Pues, reviviendo un momento mítico del fútbol español, el siempre negativo.
Nunca
y además con Edwin es un momento mágico.
Tots us coneixíeu, no? Els d'aquí a la taula, amb el Segurola, amb el Joanjo, amb el Miguel i amb el Jack, no?
Con Edwin no sé quantos años pueden ser, 25, 30,
sí.
No me acuerdo.
Santi va ser un de los primeros que encontré, que somos de la vieja guardia, casi.
Quan fa que no te dediques a esports?
Jo el vaig deixar al periòdico l'any 2000.
Any 2000?
Sí.
O sigui, ja fa 15 anys.
Sí.
Ho trobes a faltar o no?
Però dic la veritat. No, m'agrada molt, però d'escriure cada... No. Per això ho vaig decidir. O sigui, jo pensava que havia fet ja tot. Jo vaig arribar aquí al 88 i vaig entrar al periòdico el 90, 91, fins als Jocs Olímpics, després al Barça. Jo havia fet de tot. Jo pensava, mira, ja estic... Estava una mica cansat, els jugadors eren cada cop més joves, jo més gran, i volia escriure també d'aquest país, aquesta ciutat té tantes coses per escriure, i volia omplir una mica les vistes i entrar en un altre. Vaig ser durant 12 anys, fins que vaig deixar el periòdico, reporter d'informació general. Vaig anar tot arreu, inclòs el cementiri de Montjuïc.
Avui ens acompanya l'Edwin Vinkels. Per cert,
Edwin Vinkels.
Va, Edwin Vinkels, clar. Va, claríssim. El últim volo. Pots exercir de tertulià futbolístic per 20 minuts?
Bueno, sí, bueno, et deixo parlar d'ells, però...
Vale, tu sempre parles, jo també el mateix. Anem a la publicitat, sí? I de seguida tornem. I vull començar parlant per això que publica avui La Vanguardia. Noi, que és ja... Ojo, que tenim un problema. Bueno, en tenim dos. Un que algú m'ha fotut a La Vanguardia, que és un clàssic, és que algú s'endú el diari, però bueno, s'ho va tapar.
Fa tota la pinta que és el Serrat.
No va passar res, segurament.
Ara venen.
Ara m'acosten, que és que hi ha un jugador, avui firma el Joan Jopallàs, a més, amb documents, que hi ha un jugador del Madrid, de bàsquet, amb passaport fals, l'any passat. Slaughter es va nacionalitzar guineà, això, expliquem-ho, com explicàvem aquest dematí a la tertulia, que s'havia d'explicar. Hi ha un jugador guineà que pel simple... No, guineà no. Nord-americà, que pel senzill fet de nacionalitzar-se guineà és comunitari, i com és comunitari, llavors es podria inscriure com a guineà. Però, ara de seguida Joan Xupallà ens ho explica.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.